Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Set minuts passen de les 11 del matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons i aquí la tertúlia esportiva comença abans que no donem el tret de sortida, perquè és que tenen tanta ànsia de futbol que no, són impossibles de retenir, però això està bé, perquè parlen del que els apassiona. Molt bon dia, Josep Maria Planas.
Bon dia, bona hora.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
Bon dia, Jesús.
Bon dia.
I bona nit, eh?
I bona nit.
Per cert, us anuncio que dilluns passarem una conversa que ahir a la nit vaig tenir amb l'origen, diríem, la base del que va ser l'origen de Cugat.cat, és a dir, Ràdio Sant Cugat. Hi va haver una trobada de Ràdio Sant Cugat ahir a la nit i vam aprofitar per colar-nos, per estar ja compartint una estoneta amb ells, per parlar dels inicis, per parlar de ràdio, perquè justament aquest dilluns la ràdio feia 34 anys. I hem volgut doncs aprofitar la benentesa que hi eren tots per fer una mica de reportatge que oferirem dilluns que ve. I descobriran unes quantes coses.
Ho de colar-se res, eh? Ho de colar-se res, perquè tu ja hi estaves, eh, també?
Jo ja hi era, però em vaig colar el sopar una mica tard, però vaja. Això serà dilluns. Ara parlem de futbol i m'agradaria començar per un tema que no... crec que no heu comentat abans d'entrar, que és aquesta promoció d'ascens a primera, el partit de tornada decisiu entre el Girona i l'Osasuna. 2-1 el partit d'anada al Sadar i la tornada serà demà a Montilivi. I ha estat a tope, no hi cap ni una agulla, i m'imagino que l'esperança al màxim, no? Quines opcions?
Jo crec que moltes. A veure, no serà fàcil, perquè Osasuna té una experiència d'ex-primera i amb jugadors que ja han estat a primera i tot, que els fa forts. Però aquest Girona, l'entusiasme que té, les ganes que té, com va jugar a Pamplona, perquè va fer un gran partit, no sé si el vau veure, crec que va jugar molt bé, que va tindre els 5 minuts inicials, que encaixes el gol i això, però després, jo crec que bona part del partit va estar dominant i controlant. I potser li va faltar aquella mica d'atreviment per dir, va, me'n vaig pel partit aquí, a decidir aquí.
Quan va empatar, si hagués anat...
Exacte.
Més que anar, saber-se guardar també una mica les espatlles. Perquè el problema és que ells ja van anar, però no van saber... Els va fer falta aquest punt de veterania, de saber que és un partit de Copa, no és un partit de Lliga, i els va faltar aquest punt de veterania de dir, anem però cuidado.
Jo crec que van pecar una mica de confiar que hi havia un partit de tornada.
Sí.
Jo crec que si s'haguessin plantejat que no era un partit de tornada, que era una final...
I s'haurien de jugar tot allà?
S'haurien tret el partit a un empat, que un empat allà amb gols pràcticament és la classificació, o haurien tret inclús la victòria. Jo crec que els hi va faltar aquest punt.
Té un punt d'avantatge, el Girona té diversos punts d'avantatge. Primera, que si aquí guanyessin 2-1,
sí,
es classifica el Girona per posicionament a la taula.
Això és diferent a com funcionava fins ara, no?
Sí.
És a dir, i si hi ha empat al final del partit, hi ha pròrroga?
No. Sí, pròrroga sí.
Pròrroga ja.
Però si acaba la pròrroga...
No hi ha penals.
No hi ha penals i llavors es classifica el Girona per, si acabessin 2-1, perquè a la Lliga regular ha quedat per sobre de l'Osasuna.
El que queda millor classificat a la Lliga regular és el que es classifica.
Per tant, vull dir, té un gran avantatge. Jo
trobo sincerament que és un sistema una mica més just, una mica més just que el dels penals.
Sí. Que la loteria.
Exacte, que la loteria és penals.
Això a la Copa no es pot fer perquè... Clar,
home, com a mínim valores l'esforç de tot un curs.
Clar. Sí.
Clar.
I no ho deixes al cara o creu que suposen els penals, no?
L'avantatge primer del camp propi, de jugar al camp propi a la tornada, i després aquest punt que et dona el poder saber que si tu guanyes 2-1 o empates el resultat, sempre classifiques tu. Per tant, vull dir, jo el vaig veure molt bé, el Girona, no,
jo també, també.
Jo, sincerament, en aquest moment, si et diguessin quina aposta es podria fer en tants percents,
no
jo postis, li donaria no
postis
70,
planes. Un 70... No postis planes. No, no, que no et certes mai. Que la fallem.
Aquí està la gràcia. Que, la algun fallem. Dia l'acertaré.
Però clar, no, seràs agafat pel Sassuna, no ai, pel Girona.
Jo li donaria un 75-25.
Oi, 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 oi.
Manel, que no t'has pronunciat encara.
No, jo, amb tot el carinyo pel Josep Maria, estic amb el Jesús. Josep Maria, deixa-ho estar, perquè el teu no són les apostes esportives.
Deixa'm que aquesta vegada guanyi, home.
No t'hi juguis als quartos, eh?
No.
Són les travesses, no.
Quartos pocs.
T'has donat un xip.
Manel, tu també ho veus, també, pel Girona?
Home, saps què passa? Que és un partit diferent de tot, no? És... la il·lusió, les ganes, l'ansietat, l'ambient és diferent, tot, i gestionar l'anímic és el més important i el més difícil. El Girona jo crec que té un mèrit extraordinari, realment, haver fet la temporada regular que ha fet, ja de per si d'estar en el grup aquest de promoció de descens és fantàstic.
La segona volta que ha fet.
Per una molt bona segona volta, tenint una plantilla pitjor que la de l'any anterior. Perquè si veiem tots els jugadors que ha incorporat aquesta temporada, més del 90% eren jugadors de segona B i que s'han adaptat molt bé a la categoria i ho han fet molt bé. Però sincerament, tenia menys plantilla que a l'Osasuna, que al Córdoba l'altre dia, etc. I en canvi tenen una opció molt bona. Jo crec que tots a Girona estan esperant l'oportunitat d'aprofitar aquesta oportunitat única de saltar de segona a primera divisió. I tant de bo, tingui molta sort. Tot dependrà una mica com vagi el resultat als primers minuts, si l'Osasuna no marca, que ajudarà a mantenir aquesta, perquè amb un 1-0 estàs. Vull dir que ho té molt bé. Ho té molt bé el Girona i tant de bo aconsegueixin i tinguem un equip més a català a primera divisió.
Ara estava jo pensant, jo no tinc ni idea, us ho pregunto a vosaltres, recordeu l'última vegada que hi va haver tres equips catalans?
No fa gaire.
Amb el Sabadell, no? Sabadell o el Lleida va ser l'últim que va estar?
Sabadell.
El Lleida, jo diria, no?
El Lleida, puc ser.
Lleida?
Sí.
Jo diria que
però
Lleida.
Però ja fa, un,
ja, Lleida fa uns quants guanyar, anys, En aquella temporada va guanyar el Barça.
Va guanyar el Barça. Deu fer, potser 10 anys?
No, més.
Jo amb els anys sóc molt...
Jo és que no recordo,
Per almenys fa 15 anys.
15 anys, ja.
Sí. Corre molt el temps.
Sí, passa ràpid. Però vaja, que seria molt bona notícia tenir un altre equip català.
Seria bona
així com
notícia.
De Madrid sempre n'hi ha hagut algú més que l'Atlético i el... Sí, andalusos també, alguna que altra vegada també hi ha hagut altres.
Els bascos ara tenen quatre, no? Tenen l'Atlético, la Real Societat, l'Alavés i l'Eibar.
Sí.
Tenen tota... Bueno, això a vegades va tongades. El que és veritat és que Barcelona, el Barcelona, és un univers que al voltant seu és difícil créixer, i que li diguin a l'Espanyol, no? Un equip que té tradició de primera divisió i que de tant en tant ha baixat a segona perquè costa molt mantenir això. I al Madrid passa exactament igual. El que passa que feia uns anys que teníem una segona divisió molt farcida de catalans. Hi ha hagut el Llagostera, sí. Hi ha hagut el Nàstic, hi ha hagut el Sabadell, hi ha hagut el Barça B, hi ha hagut el Girona, tots al mateix temps, no? I això, i el Lleida inclús, no fa gaire, va estar també a segona, i és bo que a la primera divisió hi hagi sí. Equips catalans.
I a més que jo crec que Girona s'ho mereix, ho dic, una província que mai ha tingut cap equip a primera divisió. I bueno, jo crec que pot tindre tirada, que sí. Girona és un lloc, una plaça amb molt potencial a nivell econòmic i de gent i tot, com per tirar endavant un equip si es posa a primera divisió.
Sempre és difícil en aquest
equip. És difícil.
Perquè la massa social és molt petita, clar que no tenen els gastos d'altres equips de primera divisió, i amb el que guanyen amb les televisions així ens poden mantindre una plantilla cohesionada i anar... buscar també, jo crec que el Girona, si pugés a primera, no t'estranyi que molts jugadors del Barcelona B passessin cap al Girona. Seria un punt de els tipus Ampere, tipus Xins, que saben que són jugadors que jugaran molts partits i que és un punt d'equilibri entre segona B i els grans.
No? Això, Josep Maria, és una política de club, o almenys dels darrers temps, que el Barça no ha seguit.
Però tindria que seguir.
Tindria que seguir, però no ha seguit.
Bueno, quan ha seguit...
I això li pots preguntar al Sabadell, li pots preguntar a tots aquests que estàvem dient, no? Al Nàstic, al Llagostera... Llagostera l'any passat estava a segona edició.
Ah, però quan ha tingut un jugador bo, ha preferit donar-lo a un equip de primera divisió.
Correcte.
Amb un Girona a primera divisió, igual en vez d'enviar-lo a Vigo, el tens a Girona.
Sí. Per això, per exemple, Halilovic ha fet tan bona temporada a l'Sporting, o en el Villarreal, el Denis Suárez... O sigui, han de ser jugadors i han de ser equips que si tu cedeixes un jugador, sàpigues que té un tant per cent brutal de possibilitats de jugar molts partits.
I que jugarà contra equips que després, si va al Barça, jugarà contra ells. Vull dir que coneix la categoria.
Exacte.
Que es fan a la categoria.
Jo crec que seria un gran pas.
Que tingui molta sort a
Girona.
S'ha
apuntat el Samper i el Samper està un pas de l'Sporting.
El partit és demà.
Sporting, Girona...
Aquests fan una altra conversa, eh?
Sí, sí, sí. Però bueno, tot deriva.
Eh?
Tot deriva.
No, tot és futbol. Tot és futbol. Demà a les 7:45?
Qui
o el partit?
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda? 7 de la tarda, a Montilivi. Si voleu anar a la festa, que esperem que hi hagi festa, us podeu sumar. Però no busqueu entrades, que no n'hi ha, eh?
No ho veurem per la tele, no et preocupis.
Jo no, jo vaig al camp.
Sí, vas al camp?
Vas al camp, sí?
Vaig al camp, sí, sí.
Oh, que bé, ja ens ho explicaràs. Espero que, bueno, que puguis explicar una bona experiència.
Vaig a treballar i em fa una mica de por perquè les condicions de treballar allà són molt limitades.
Mira com és això del futbol, que fa 3 anys, al mes de maig, de fa 3 anys, ja estava jo amb el Pablo Marchín, l'entrenador del Girona, en les instal·lacions de l'Atleti de Madrid, al Cerro del Espino, veient l'Atleti de Madrid B Cacereño, i tots dos, en aquell moment jo estava treballant pel Sant Andreu i ell estava sense equip. I ell està a punt de pujar a primera divisió i jo no puc parlar ni amb el director esportiu del Sant Cugat, que no em contesta els correus o els missatges.
Què dius?
Sí, sí. Com t'ho dic, el senyor Ferran Benet.
Si això és de proximitat.
No, pues, les coses són com són. I que cada palo aguante su vela. I que en el món del futbol, com en la resta de les coses de la vida, hi ha gent de tot.
Manel, que respondre no té res a veure amb el fet que...
No treu una cosa, no treu l'altra. És una qüestió bàsica d'urbanitat. No dic d'educació, perquè desconec l'educació d'aquest senyor, però sí d'urbanitat, no? I com a tal, quan me pisen, digo ai.
Ah. Tenen ja això que anava a dir, que tenen tancat la continuïtat del José Alcaraz.
Sí, però jo no en cap moment li vaig posar en el missatge del primer equip. Jo deia, aquí està, per si cas, i en algun cas, en algun moment, o en alguna oportunitat de feina. I em sembla que és bastant, anem a dir, humà, contestar amb 0,30 segons, no gràcies, o ja et diré alguna cosa, saps?
Sí, sí.
No donar la callada per resposta.
Correcte. Canviem de tema.
Sí.
Sí?
Vale.
Parlem del cas Neymar.
Bé.
Sí?
Bé.
D'aquest acord que s'ha comentat al llarg d'aquesta setmana que el Barça fa amb la Fiscalia i que, bueno, s'aprofita, embolica que fa fort, no?, sí. Per intentar eximir de les responsabilitats individuals d'alguns càrrecs, com l'expresident Sandro Rosell i també l'actual president Josep Maria Bartomeu, doncs d'incloure les seves responsabilitats i la càrrega que això suposa en un paquet global, inculpant el que seria el club, el Futbol Club Barcelona. Hi ha hagut respostes, al respecte de tot això que està passant, resposta del manifest de Blaugrana, que diu que el Barça està difonent dades que són falses, i bueno, ells expliquen les seves raons. D'aquí, socis, tu, Josep Maria?
No, jo havia sigut molts anys soci, però a trasladar-me a viure aquí a Sant Cugat i els horaris que fa el futbol, vaig deduir que no em sortia a compte, perquè a molts partits a les 9 menys quart, a les 9 o a les 10 de la nit, vull dir, és que la veritat, prefereixo No, perquè és que és un problema.
Esteu al cas de, del que passa i què...
Sí. A veure, jo la meva opinió és molt clara. Vull dir, jo crec que és un mal acord. És un mal acord per una raó, perquè ells, no ho dubto, diuen que són innocents i que van estar mal assessorats i que és l'assessorament el que té la culpa. Aleshores, el que no pots fer és dir...
Però l'assessorament era assessorament del Barça.
Sí,
dels juristes del Barça. Sí, exacte, però els juristes és un cos una mica del Barça, relacionat amb el Barça, però extern.
Sí.
Aleshores, jo crec que sí. Tu creus que aquesta gent t'ha enganyat o ho ha fet malament, vull dir, aquí has d'anar és denunciar aquesta gent. No de dir, bueno, mira, evitem les culpes, no denunciem aquest, i mira, que pagui el Barça, perquè nosaltres som innocents, hem fet una gestió pel Barça. A mi no em sembla ètic. A mi em sembla, si tu consideres que són els juristes els que t'han portat això, doncs presenta una demanda als juristes, però no carguis la culpa al Barça, si tu no la vols assumir. No carguis la culpa al Barça, no té per què el Barça quedar com a culpable.
És que jo ara li preguntava al Josep Maria si era soci, perquè jo em poso ara la pell del soci, i vaja, això és una...
El tema és molt complex, no, segurament hi ha molts intríngols, però...
No crec que perquè sigui soci tens que tindre una opinió diferent. Jo estic amb el que...
No, però tens una afectació diferent.
Sí i no, vull dir, l'afectació en els culers és més moral que econòmica, clar, en aquests casos, perquè, vull dir, jo crec que el que diu el Jesús és cert i ha sigut un mal acord, però diuen que més val un mal acord que un bon juici. El problema no és aquest, el problema jo crec que el Barcelona s'ha trobat amb una patata calenta tan grossa que ha dit anem a veure de parar-ho. El fet de que continua aquest procés representa un depòsit de fiança d'uns 60 o 70 quilos per part del Barcelona i potser tens 4 o 5 anys de juici vista. I amb això representa el rum-rum durant tots aquests 4 o 5 anys. Que és un mal acord, sí. Que és una situació molt difícil de gestionar, també. Que posin 5 milions de multa a pagar entre les parts, però com el Barcelona és subsidiari de totes les parts, vull dir, el que paga és el Barcelona, això és evident. És una situació molt difícil de saber què és el millor pel Barcelona, què és el millor pel Barcelona, perquè el que diu el Jesús, jo estic completament d'acord, però val la pena tindre 5 o 6 anys aquest moviment, depositar 60 o 70 milions i tot aquest enrenou que representa perquè després et donin la raó al cap de 5 o 6 anys amb tot el rumbum
que no ha hagut, que no ha hagut processos oberts al Barça durant molt temps.
Sí, però
contra expresidents i contra això.
60 milions no són bons per tindre'ls parats.
No, ja, però bueno.
És que esclar, vull dir...
Però clar, però a veure, assumir la culpa sense tindre-la...
Jo estic d'acord que no és bo.
Ja d'entrada, però... jo no entenc com no han agafat la primera mesura, abans d'arribar a això. Els assessors jurídics són els que ens ho han fet malament, però doncs aquests assessors jurídics borrats al mapa.
Cuideu, això és el que diu a Barcelona. Jo, abans de dir-ho, categòricament, i afirmar-ho categòricament, no sóc jurista, no sóc abogat,
però diuen.
Tindrien que tindre proves fehacients de que així ens ha sigut. M'entens? Jo no ho puc dir-ho, jo dic el que diuen.
Però ho diuen públicament.
Si és veritat que els serveis jurídics, que a més són aliens en el Barcelona, no són de la mateixa, o sigui, per nòmina del Barcelona, sinó que són contratats pel Barcelona, sí que es pot anar contra aquesta divulgació. Però tu saps molt bé que les lleis són interpretatives. Perquè...
Si no,
no, això està claríssim. Tu imagina't que Barcelona té ara dos juicis, un... El cas dels brasilenys que diuen que els 40 milions són sou i els altres, que en un altre juici, que els 40 milions són de prima. Llavors, el mateix concepte, dos jutges l'interpreten diferent.
Ja, però
comencem per aquí.
Però
per tant,
Josep Maria...
És tan difícil que les interpretacions jurídiques...
Si tu públicament dones la culpa com a club als juristes,
sí, però,
els juristes t'estan carregant.
No, però els juristes
perquè si dones la culpa públicament és que creus que ho van fer malament.
Els juristes interpreten, segons els seus coneixements, i no són juristes qualsevols, són de grans bufets de Barcelona, interpreten una situació d'una manera molt normal. Un jutge el pot interpretar normal o no normal. Per tant, vull dir, no és, les lleis a vegades s'interpreten de dues maneres diferents segons la persona que diu el veredicte. El cas és el que t'he explicat, 40 sí, però... milions d'una forma o 40 milions d'una altra.
Ah,
I són dos jutges que interpreten la mateixa llei en dues versions diferents.
Sí.
Llavors tu pots dir amb uns juristes que ho han fet malament, malament.
Però ho han dit?
Sí, però els juristes diuen, no, segons les lleis aquí està el llibre i jo poso això. Que després el jutge hagi interpretat d'una altra manera és una altra història. Bueno, per tant, vull dir, és molt difícil, molt difícil, molt difícil
que
dir que la situació aquesta es podria millorar no acceptant allò.
Que sigui difícil no treu que transpuï un sentiment en la massa social del Barça de que aquí alguna cosa no s'ha fet correctament. I jo crec que al final un club com el Barça, que és dels socis, dels seus socis i sòcies, de les persones que...
Doncs els socis haurien de tenir l'última paraula, no?
I la seva és una assemblea extraordinària.
I aquesta assemblea tindrà que estar els juristes i que expliquessin els juristes
el
per què.
No
president.
Però en última instància els qui haurien de decidir són els socis.
Sí, són els socis.
Clar, això sí.
I després el soci, en base a la informació que el propi club pugui donar o en base al contrast d'opinions amb altres experts o d'experts que puguin aportar grups organitzats de soci com aquesta que citava la Carme, doncs digui, pues mira, la millor opció que tenim com a club més que centenari és aquesta, perquè si no, ara mateix la situació és tan simple com que el Barça ha d'assumir els errors dels seus gestors, i jo crec que això no és de rebut, diguéssim, no? o com a mínim no és algú que vingui de gust a la massa
però
social del Barça.
Però continuo dient, Manel, de que a Barcelona diu que els juristes van equivocar, però els juristes diran, però... no, escolti'm, la llei diu això i nosaltres interpretem això.
Sí,
el que passa és que hi ha un jutge que interpreta un fiscal que interpreta diferent.
Sí.
Que és que el problema està aquí. El problema
bueno,
està aquí.
Sí, però a la presó no hi ha ningú que digui que ha matat a ningú.
No,
tothom
però,
té la culpa
però,
que ha passat per allà.
Els juristes, i per això dius, bueno,
normal,
que hi ha una comissió de veure si els juristes tenen raó o no tenen raó.
Sí.
Hauríem de començar per aquí. Bueno, hauríem de començar per aquí.
Jo el que veig és
que
s'hauria darrers...
de començar pel que estàvem dient.
Sí.
Si hi ha una situació com aquesta, qui ha de decidir no és la junta directiva
en un cas tan
important.
O millor està justificat, perquè jo no entenc termes jurídics, està justificat de dir, bueno, passem-ho al Barça i netegem això. O millor està justificat, no ho sé, jo no ho crec, penso, però bueno, no ho sé. Però de totes formes, vull dir, és el soci el que ha de dir, perquè
clar,
a mi que ho decideixi el mateix president, la mateixa junta, quina sensació dona?
Quan a més estan implicat
i és treure'm el mort de sobre, estalviar-me això i ja carregarà el club que pagarà,
i
el club no tancaran a presó si no paga.
I si l'argument és que organitzar una assemblea extraordinària és molt complicat, la de compromissaris, escolta, que per això estan,
bueno,
no?
És
que al final,
de fet
que per això
el Bartomeu ja ho ha dit, i nosaltres posarem la nostra càrrega a disposició, sí, perquè jo no sé, jo ara no tinc clar si el Barcelona, acceptant públicament això, ha firmat en la fiscalia aquest tema, perquè jo el que entenc és que el Barcelona diu, nosaltres acceptem, ho posarem als compromissaris al mes d'octubre aquest tema, i llavors és quan es firmarà o no es firmarà l'acord amb fiscalia, que és el que tindria que ser.
En tot cas, com això no acaba aquí, ho deixem i dediquem altres minuts a parlar de futbol. Parlem de l'Eurocopa. El Josep Maria, abans, quan fèieu tertúlia, diu, jo us preguntava, què heu vist? I el Josep Maria deia, o què no hem vist encara? Què passa? Que la competició està una mica fluixa?
Ell ha vist dos porters
i l'Iniesta. Jo he vist dos porters, el d'Ucrania, el Pjatov i el Neuer, i he vist l'Iniesta.
I ja està.
I para de comptar. Vull dir, realment, sorpreses. Sí i no, perquè el que, per exemple, ahir empatés per Alemanya, el que França hasta el 89 no guanyés a Albània, vull dir, tot això...
Que li costa. França, Albània, 1-0 va guanyar França.
No, i Alemanya,
no,
Polònia,
França 0-0. Va guanyar 2-0, però...
Alemanya, Polònia, era el d'ahir a la nit?
0-0.
El que Anglaterra ha fet el resultat que va fer... I, vull dir, en els últims minuts d'allà, con la campana sonando, això representa de que els equips petits, entre cometes, els equips petits, venen molt mentalitzats del que es trobaran i fan una línia de contenció que és la línia de contenció que el Barcelona s'ha trobat constantment a la Lliga Espanyola de 5-4-1, de 5-4-1. I llavors els equips com Inglaterra, com Alemanya, no saben com jugar en aquests equips. Llavors, Espanya també va tindre moltes dificultats contra Txecoslovàquia.
Minut 80 ja.
Sí, sí, és veritat.
86, però vull dir, l'avantatge de Espanya
va ser bona,
l'avantatge d'Espanya és que sap com jugar en aquests equips que es tanquen així, a l'estil Masia.
Rondos?
Rondo amunt i avall, fent bascular.
Podem pel massa.
El que passa és que el problema d'Espanya, sapiguent jugar, per què? Perquè té la mentalitat Barcelona i sap com jugar-los, és que els hi falta puntes d'atac.
Sí, això és veritat. I jo veia en el primer partit d'Espanya, em recordava, vaig tenir la sensació de veure el Barça d'en Pep Guardiola amb els rondos i volent arribar fins al fons de la porteria amb la pilota controlada sense que ningú vulgui xutar.
Carme, hi ha una dada reveladora del que esteu dient i que ho il·lustra molt bé. 37 arribades de la selecció espanyola a l'àrea, 7 de la selecció de la República Txeca, 6 rematades a porta, 4 de la República Txeca. Sí. Fixa la diferència, sí, no? Sí. 37 amb 6 rematades, 7 amb 4 rematades. El percentatge és
una mica la sensació com que els hi pesa la responsabilitat de xuta, no? Si la jugada, si estàs a dins, si estàs a banda porteria, xuta.
El problema és que per jugar en aquestes seleccions, jo sempre ho he dit, i segurament tant el Manac com el Jesús estaran d'acord, s'ha de saber fer el rondo aquell, però s'ha de jugar molt pels extrems. Molt pels extrems, arribar a fondo, pilotes enrere i segones línies xutar. I després tindre bons rematadors en l'àrea perquè, tipus Aduriz, tipus, no sé, Salines en el seu dia, així, que sàpiguen rematar molt bé de cap. Per què? Perquè si tu jugues amb extrems, tu vas fent bascular les seleccions, i tu jugues pels extrems, pilotes enrere o pilotes centrada. Si pilotes enrere, si els delanters es fonen en els centrals, les segones línies tenen pas interior.
Aquesta funció d'extrem que dius tu, Josep Maria, en la selecció espanyola, també moltes vegades en el model Barça, la fan els laterals, que són els que arriben.
Sí, però
perquè a la banda esquerra de la selecció espanyola hi ha Nolito, que tira cap a dintre, i a banda dreta hi ha Silva, que tira cap a dintre.
Exacte.
A la segona part va mantenir a Silva en el camp i el va mantenir a la dreta, sent esquerrà, i va ficar a Pedrito, a Pedro, a banda esquerra amb cama canviada.
Exacte.
De manera que tots dos entren cap a dintre el camp i deixant teoria, lliberen espai perquè entren els laterals. I els laterals són els que han de centrar. I no van centrar perquè Aduriz no va tenir cap oportunitat. Llavors, és difícil. Què passa? Que en l'Eurocopa el que tirem molt és dels jugadors que coneixem. I de tots els països del bloc de l'est pràcticament no coneixem a ningú excepte els que estan jugant a la Lliga Espanyola, al Sevilla
o a l'alemana o a l'anglesa.
Però hi ha equips bons, cuidado.
No, estan molt ben organitzats.
Hi ha gent que treballa molt bé, hi ha gent que no... Dius, mama, és una sorpresa que Polònia empati amb Alemanya. És una sorpresa perquè Alemanya és Alemanya i té una història al darrere. I Polònia és Polònia i no té aquesta
història al darrere. Però Polònia té un bon
equip. Però un partit i té jugador d'un nivell...
Però Ucrània mateix, si tu vas veure el partit d'Ucrània, Ucrània juga amb un 5-4-1, però no amb l'autobús posat, jugant... El dibuix és aquest, però...
El dibuix no és determinant de res. El que és important és que els jugadors, quan estan al camp, doncs tinguin un desenvolupament d'un treball. L'altre dia vam veure Islàndia, Cenicienta el grupo, que no jugava mai una Eurocopa i tal, tal, doncs arribava, la primera part va arribar molt més que Portugal, que en teoria... L'empat és inclús bon resultat per Portugal, perquè van fer un gran partit.
Sí.
Són tornejos curts, on... i la base de l'èxit de la selecció espanyola en gran mesura ha estat aquest, és molt important no rebre gols.
Jo del que he vist fins ara, tampoc he vist tots els partits, però del que he vist, Espanya la que millor ha jugat.
Ha jugat molt
de
bé.
Jugar, sí.
de jugar. Que li falta el gol, que li falta, acabar de rematar, però com a joc, com a concepte de joc, com a conjunt, com a grup, ha sigut la millor.
Espero que no pateixin precisament per això, per la falta de gol.
I una cosa,
aquest pot ser un problema.
I una cosa, una reflexió a fer, que en el camp, en aquell equip hi ha 4 jugadors del Barça, un del Real Madrid, campió d'Europa, i un de l'Atlètic de Madrid, subcampió d'Europa. Vull dir que la potència a nivell de club que tenen els equips de la Lliga Espanyola no es correspon en aquests moments en el nivell dels jugadors seleccionables, diguéssim, no? O espanyols.
Després va haver-hi una jugada molt, molt maca que va deixar constància que la defensa és bona d'Espanya, és a l'últim minut el xut que el De Gea rebutja, que era l'empat, era un empat, això. Vull dir que l'Espanya té defensa, porter, mig camp, molt bons. Sí. Molt bons.
O sigui, falta un davanter.
Molt bons, perquè tu agafes la defensa d'Espanya i qualsevol equip del món el voldria. Agafes el De Gea, qualsevol equip del món el voldria. El mig camp és un gran mig camp.
Ara al davant, ja no te'ls agafarien tant.
Jo crec que també hi ha una mica de timidès, perquè vas provant davanters, que són davanters rematadors,
sí,
i que són de Johnson, els vas provant, i jo crec que té una mica de timidès, que veuen que juga tant, que es volen acoplar a l'equip, i potser els hi falta aquell punt d'individualitat, de dir, ara vaig a xutar, ara vaig a fer això, i ara vaig a fer jo, perquè a vegades veus que tenen oportunitat de xutar, i pum, i la donen al costat.
Però els que han de xutar més són segones línies,
sí,
quan
sí,
els equips es tanquen, no els davanters. Els davanters han de fer obrir forats, perquè les segones línies puguin xutar, i a Espanya no xuta.
Va, senyors,
abans has dit Salinas, i et dona una mica la pista del nivell de nous que hem tingut a la selecció espanyola. Espanya no ha generat jugadors de el Niño Torres. El Niño Torres que...
Grans davanters.
Sí. Saps? És allò, però... En canvi, extrem sí. I en canvi, segons jugadors o fals nou, com el Cesc, a veure si d'una... anava a dir un renec, a veure si algú de la televisió mesetària aprèn a dir Cesc. No és tan difícil.
Sex.
Que no diguin sex, per favor.
Va des del cupó de la 11? No,
però
sí, però després et saben dir Crichoviac.
Hi ha noms que tenen 18 consonants i la diuen de conya. En canvi no saben dir Cesc.
Senyors, que ja sé que vosaltres sabeu que avui hi ha dos partits més, que el de primera hora, que és a les 6, és del grup d'Espanya, el grup D, el grup de la mort, no?, que deien. A les 6 de la tarda, República Txeca, Croàcia, i a les 9 del vespre, l'Espanya, Turquia, d'Arda Turam. El veureu per Telecinco? Ja ho sabeu? Que és qui dona els partits?
No queda més remei, has d'anar, si no, a la web de la UEFA.
O a la CDF alemana.
Un altre dia en parlarem del tema de la violència a l'Eurocopa i com s'ha estat gestionant el tema. Manel, tu ja no vens més.
Ja no vinc més.
És l'última tertúlia que fas.
L'últim dia.
Molt bé.
De la temporada.
No sé si em renovaran o no.
Bueno, si fitxes per un equip...
No, estem en negociació.
Ens ho fa sapiguer.
Però la setmana que ve teniu festa, eh?
Ai, que bé.
Podeu descansar, gaudir de... No, Sant Joan.
Sant Joan.
Ai, Sant Joan.
Sant Joan, Sant Joan. Però us espero per l'última tertúlia, que serà l'1 de juliol.
Perfecte.
Que sí que estarem de festa major, eh?
La plena festa major.
No hi ha cap programa especial dintre de festa major?
Parlarem de festa major, sí. Però si veniu a fer tertúlia també estarà bé.
Vale.
Que vagi molt bé l'estiu, Manel.
Moltes gràcies.
I t'esperem la temporada que ve.
Dependrà.
Parlem, ja negociarem. Senyors, gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap igualment, de setmana.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons. La vida és local.